Mapamundi Europa, amb Marc Vidal.
Hola, molt bona nit. Tot apunta que Romano Prodi tindrà una nova oportunitat i tornarà a encapçalar el nou govern italià. Avui han començat ja les consultes del president de la República, Giorgio Napolitano, i s'espera que Prodi tingui més suport entre les forces de centre per no repetir els errors que ha comès fins ara en el seu curt mandat. A Itàlia, un govern que es forma, a França, unes presidencials a la vista, més obertes que mai. Les enquestes han capgirat la tendència de les últimes setmanes i Ségolène Royal comença a remuntar posicions davant Nicolas Sarkozy. Roma i París, per tant, seran els primers punts de connexió en aquesta nit al Mapa Mundi, edició Europa. I avui parlarem també amb el cap de l'àrea jurídica de la Unió Europea, Jean-Claude Piri, que ha estat aquesta setmana a Barcelona i ens va ajudar a entendre per on anirà el futur tractat que ha de venir a substituir la Constitució Europea tocada de mort pel no francès i holandès en referèndum. I també Turquia centrarà la nostra atenció al Mapa Mundi Europa de l'etern debat sobre la seva possible pertinença o no a la Unió Europea. En parlarem amb tot un actor privilegiat, el ministre d'Afers Estrangers Religiosos, que també ha estat fa uns dies a Barcelona. Aquí comença el Mapa Mundi, edició Europa des d'ara i fins a les 9 de la nit. Esperem que ens acompanyeu. El president de la República Italiana, Giorgio Napolitano, que ha començat ja consultes per formar un nou govern després de la dimissió ahir de Romano Prodi. Tothom apunta que il professore encapçalarà de nou un executiu que podria tenir ara aliances al centre, noves aliances al centre de l'espectre polític italià per afiançar la seva majoria. Anem fins a Roma, Eduard Rubió.
Les consultes duraran tota la jornada de demà i haurien d'acabar precisament al vespre amb l'encontre al Quirinal de Napolitano i els altres tres precedents presidents, és a dir, Cossiga, Scalfaro i Ciampi. Respecte a les aliances del mercat té poques possibilitats. Es busquen alguns senadors centristes dissidents, però en realitat se'n necessiten pocs i el més important és assegurar-se en aquests moments la lleialtat dels propis parlamentaris del centre-esquerra. Napolitano haurà de valorar si existeix una teòrica majoria numèrica per la Unió, però sobretot si hi ha una concreta majoria política capaç d'assumir-se les pròpies responsabilitats de govern en els pròxims mesos, a partir precisament dels compromisos internacionals. Napolitano vol assegurar-se, si dona de nou les regnes a Prodi, que sembla que sigui així, que no sigui aquesta una confiança buida o irresponsable. La coalició és ampla, dels exdemocristians als comunistes, però és sobretot l'esquerra que viu una paradoxa. En les condicions actuals, sense l'ala radical no es pot vèncer la dreta, però amb l'ala radical és difícil governar.
Informació que ens arriba des de Roma i ara anem a París. Saludem Maria Rovira, bona nit. Perquè dos mesos abans de les eleccions presidencials franceses, el to de la precampanya s'endureix amb el rerefons d'un canvi de tendència als sondejos. La socialista Ségolène Royal, que ha escurçat distàncies amb el rival de dretes, Nicolas Sarkozy, i ha remodelat el seu equip. Mentrestant, avui s'obre el termini per recollir les 500 firmes d'apadrinament polític que els candidats necessiten per presentar-se a aquests comicis, un procediment que fa perillar les candidatures als partits més petits. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Com funciona aquest sistema de validament de candidatures?
Doncs mira, els presidenciables tenen fins al 16 de març per fer aquesta validació de les candidatures amb la recollida d'uns 500 avals d'alcaldes, consellers o polítics electes. El tràmit, de fet, no crea problemes en els grans partits, però sí que ho tenen més difícil els candidats sense un aparell representatiu extès, com l'ultradretà Jean-Marie Le Pen o l'altermundialista Josep Bové. Molts alcaldes són reticents a mostrar públicament les seves preferències en un any de les municipals i alguns dels possibles candidats critiquen aquest procediment selectiu perquè elimina opcions minoritàries.
I aquesta setmana, tot just de precampanya, hi ha hagut molta revisculada a Ségolène Royal a les enquestes, oi, Maria?
Doncs sí, mira, Ségolène Royal ha anunciat avui precisament una reorganització del seu equip de campanya, incloent figures de pes com els seus dos rivals a les primàries, Laurent Fabius o Dominic Strauss-Kahn. Aquesta consolidació, de fet, és, com deies, una consolidació d'estratègia que rubrica l'exitosa intervenció de la candidata dilluns a la televisió, que l'ha fet remuntar 8 punts i l'ha deixat només a 2 per sota del rival de dreta, Nicolas Sarkozy, a la segona volta a les enquestes. Royal va aprofitar el programa per reivindicar la seva manera de fer política.
Jo faig la política d'una altra manera i això és el que molesta. He estat un mes i mig escoltant els francesos en els debats participatius i s'han rigut de mi. Han dit que no tenia res a dir, que no tenia projecte, però jo reivindico el que he fet.
Els sondejos, de fet, evidencien també la constant progressió del centrista François Bayrou, que amb un 17% en primera volta ha tret les crítiques de Guayal i Sarkozy per la seva populista equidistància. La seva proposta d'un govern d'unitat nacional pretén trencar la polarització tradicional.
Per mi no es tracta de canviar de bàndol, sinó de sortir-ne. No es tracta per mi de substituir el monopoli de dretes pel d'esquerres, perquè França surti d'aquest marasme on es troba des de fa tant de temps.
I el candidat de dreta, Nicolas Sarkozy, que feia la intervenció de la intervenció televisiva de Royal precisament el seu argument de crítica.
Doncs l'encara ministre de l'Interior contraatacava el dia després d'aquest programa a les pàgines de Le Parisien, on criticava el to compassiu i d'imprecisió de la candidata. Sarkozy continua, mentrestant, la seva estratègia de propostes contundents en mítings multitudinaris, com el d'ahir a Estrasburg, on l'eix del discurs era Europa.
Si som europeus, hem de voler la baixada d'impostos, no per raons ideològiques, sinó perquè Europa és la desaparició de les fronteres, és un projecte polític d'unificació. Però què vol dir per França ser europeu si tenim els impostos més feixucs que els altres?
Sarkozy treia ferro, d'altra banda, la remuntada de Guayal perquè no donava rellevància als sondejos, sinó als propis francesos.
Doncs avui, 22 de febrer, dos mesos d'aquestes eleccions presidencials, 22 d'abril, la primera volta. Gràcies, Maria Rovira, i bona nit.
Adéu, bona nit.
I anem a Brussel·les. L'estratègia d'energia presentada fa unes setmanes per la Comissió Europea ha provocat friccions no només entre els socis europeus, sinó també fora de la Unió Europea. Ha estat Gazprom, el gegant rus que proveeix d'energia a bona part del continent, el que ha posat el crit al cel. Diu que la separació que proposa de Brussel·les entre les empreses que tenen la xarxa de distribució d'energia i les que hi posa l'energia no va enlloc, aquesta separació. Nando Sanoguera, bona nit.
Hola, bona nit.
Què li respost des de Brussel·les a la Comissió Europea?
Doncs el portaveu d'Energia de la Comissió Europea, Ferran Tarradellas, ha advertit que si l'iniciativa de Brussel·les de separar el negoci de la generació de l'energia i el de la distribució en els grans gegants energètics d'Europa, doncs si això s'aprova, Gazprom també l'haurà de complir, digui el que digui.
Les regles europees, si les aproven les institucions que tenen el poder de prendre decisions, és a dir, el Consell i el Parlament, s'apliquen a totes les empreses que treballen al mercat europeu. I, per tant, està clar que Gazprom no en serà una excepció.
Recordem que en el pla energètic que la Comissió Europea va presentar el mes passat, una de les propostes és que les empreses energètiques es divideixin i que els grans monopolis no puguin concentrar el negoci de la generació de l'energia i el de la distribució. El vicepresident de Gazprom, Alexander Medvedev, considera que aquesta idea és, textualment, segons va dir, la més absurda de la història de l'economia. La Comissió ha dit avui que l'objectiu de Brussel·les no és anar contra les companyies estrangeres. De totes formes, la proposta de separar els negocis de generació d'energia i de distribució l'hauran d'aprovar encara els estats membres i fins ara Brussel·les no ha trobat el suport necessari.
I a tot això, doncs, també hem de parlar d'aquest debat que s'acosta sobre la futura Constitució Europea. Continua el colabró de la coneguda com la Declaració de Berlín, que aquest mes de març ha de commemorar els 50 anys del Tractat de Roma, la capital alemanya, i de rebot també donar un impuls a aquest tractat constitucional al qual França i Holanda hi han dit no. La delegació espanyola ha explicat aquesta setmana com van aquestes negociacions per aquesta Declaració de Berlín. En quin punt estan, Nando?
Doncs la presidència alemanya està negociant el contingut d'aquesta declaració amb cadascun dels estats membres per separat, en bilateral, amb allò que en argot comunitari s'anomenen els confessionaris, amb la intenció que a la cimera del 8 de març aquí a Brussel·les la cancellera Angela Merkel pugui presentar una proposta encara i ulls i que el 25 a Berlín revisi el vistiplau dels mandataris en aquest 50 aniversari del Tractat de Roma. Serà un text breu on s'ha de parlar, doncs, primer del balanç dels 50 anys, també dels valors europeus i quins són els reptes del futur. Però sobre tot això hi ha discussions, encara no hi ha acords entre els estats. Per exemple, hi ha països que volen tornar a recuperar el tema de ficar referències a les arrels cristianes d'Europa, com ja havia passat durant la negociació del text constitucional. Això sempre ho ha defensat Alemanya amb el suport d'Irlanda, Polònia i altres països. També en aquests moments no està clar si hi haurà referències al tractat constitucional en aquesta declaració, ja que recordem que precisament la Constitució és el principal escull en tota aquesta crisi d'identitat que viu ara en aquests moments la Unió Europea. I un altre debat que ha sorgit és que el primer ministre luxemburguès Jean-Claude Juncker va proposar que en el capítol del balanç d'aquests 50 anys d'Europa sortís l'euro com una de les grans fites aconseguides i aquesta proposta no li ha agradat precisament als països que no estan encara a la zona euro, sobretot al Regne Unit. Espanya sí que dona suport en aquest fet que figuri la moneda única a la declaració, com ha dit el secretari d'Estat de la Unió Europea, Alberto Navarro.
Nos parece también legítimo que se mencione el euro, que esto puede crear algún Estado miembro, alguna dificultad, pero no tendría sentido hablar de estos 50 años y no mencionar el éxito que ha sido la introducción del euro en el 99 y ya como moneda hace 5 años, ¿no? Hace un poquito más de 5 años.
Navarro creu que l'objectiu d'aquesta declaració és crear un estat d'ànim que serveixi per després abordar la reforma de la Constitució. Serà una declaració que tindrà molt de simbòlic, de full de ruta d'intencions, i una cosa curiosa és que aquesta declaració no està previst que es firmi el dia 25, sinó que s'adopti automàticament, perquè si hi hagués una signatura, possiblement podria suposar ja contraure obligacions jurídiques immediates per part dels estats membres, i això és una cosa que es vol evitar.
Doncs és la informació des de Brussel·les i tanquem la crònica a l'actualitat europea en aquest Mapamundi Europa, la Gran Bretanya, on el veterà diputat laborista Michael Mitcher ha anunciat que competirà amb Gordon Brown en la carrera per succeir Tony Blair al capdavant del partit. El primer ministre va anunciar el 2005, després de guanyar les terceres eleccions generals consecutives, que no es tornarà a presentar als comicis previstos pel 2009. Quim Olivares.
Sí, s'havia donat per fet que l'actual ministre de Finances de la Gran Bretanya, Gordon Brown, substituiria Tony Blair quan plegui, previsiblement aquest estiu, per donar així una línia de continuïtat al laborisme. Ara bé, Mitcher, un diputat amb 37 anys d'experiència al Parlament, proposa un viratge brusc a l'esquerra, a l'essència del laborisme. Qui va ser ministre de Medi Ambient britànic del 97 al 2003 rebutja l'armament nuclear britànic, vol potenciar la lluita contra el canvi climàtic i especialment que la Gran Bretanya deixi de ser textualment el titella dels Estats Units. Mitcher necessita ara el suport de 44 diputats laboristes per disputar el lloc a Brown.
I repassem tot seguit altres notícies que han passat a la resta del món. I ho fem en un format més breu. L'Agència de l'Energia Atòmica de Nacions Unides confirma que l'Iran no ha deixat d'enriquir urani.
El darrer informe del director de l'organisme, Mohamed Al-Baradei, diu que fins i tot les activitats nuclears s'han reforçat. Així doncs, el règim de Teheran no ha fet cas del darrer ultimàtum aprovat pel Consell de Seguretat fa 2 mesos i avui ha reiterat que no aturarà el seu programa. Això obre la porta a més sancions internacionals.
Els membres del Consell de Seguretat, però, es mostren dividits.
Teheran de voler aconseguir l'arma atòmica han demanat una reunió del màxim òrgan executiu de les Nacions Unides per impulsar noves sancions. França també ha apostat per una nova mostra de fermesa, però, en canvi, Rússia i la Xina s'hi han mostrat en contra. Per la seva banda, el secretari general de l'ONU ha demanat a Teheran que compleixi les peticions del Consell de Seguretat.
Inculpen 4 soldats iraquians xiïtes de violar una dona sunita.
La justícia iraquiana ha obert diligències per uns fets que van passar fa uns dies i que han desencadenat una crisi política a Bagdad. El primer ministre, el xiïta Nuri al-Maliki, s'ha posicionat al costat dels soldats. En canvi, els seus aliats de coalició sunites han donat suport a la dona que ha presentat la denúncia contra els militars.
El president de Colòmbia, Álvaro Uribe, ordena intensificar les operacions contra les FARC.
Aquesta guerrilla s'havia negat a reconèixer el govern de Bogotà com a interlocutor vàlid en un futur pacte per l'alliberament d'hostatges. Ingrid Betancourt, que demà compleix 5 anys de captiveri, és un dels 56 hostatges que retenen les FARC. París ha reclamat respostes constructives tant a l'executiu colombià com a la guerrilla per alliberar Betancourt, que té passaport colombià i francès.
Les notícies en un minut.
A 9:15 a la sintonia de Catalunya Informació amb Carme Montero. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs des d'aquesta tarda la petita localitat aragonesa de Fago ja té nou alcalde en substitució de Miguel Grima, assassinat el 12 de gener. El substitut és el fins ara tinent d'alcalde del Partit Popular, Enrique Barcos, que ha sortit de l'Ajuntament amb la cara pràcticament tapada. En clau política, la primera enquesta del CIS després de l'atemptat de Barajas no ha revelat cap variació significativa amb la intenció de vot dels espanyols. El Partit Popular ha retallat només 2 dècimes al PSOE, amb una distància electoral que queda només a 1,2 punts. En canvi, l'atemptat d'ETA ha tornat a posar el terrorisme com la primera preocupació dels espanyols per sobre de l'atur i la immigració. De la pàgina econòmica, avui SEAT ha presentat els resultats del 2006, que han estat negatius. L'empresa automobilística ha tornat a tenir pèrdues, concretament de 49 milions d'euros, tot i que són menors que l'any anterior. Les expectatives per l'any que ve són una mica més optimistes. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia intervals de núvols sense pluges i temperatures que pujaran una mica.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Una informació que ens porta des de l'equip viari de Catalunya Informació, Sara Canyete. Bona nit.
Bona nit. Doncs situació normalitzada a la xarxa viària, on hem de destacar només a l'autopista AP7 amb un carril tallat a l'altura de Rubí, en sentit nord direcció Girona, per un camió que ja ha quedat avariat, però que no provoca problemes de trànsit, ja que el volum de vehicles que hi ha en aquests moments és molt baix. Pel que fa a Barcelona, Ronda Litoral en sentit Besòs, amb circulació lenta entre el passeig de la Zona Franca i la Barceloneta, i Ronda de Dalt, també en sentit Besòs, amb aturades entre Cornellà i Vallcarca. És tot des de l'equip viari Catalunya Informació.
A continuació, la marxa turca de Mozart, interpretada pel nou Audi S3. Nou Audi S3 265 cavalls. Potència in crescendo. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Esteu escoltant l'edició Europa del Mapamundi, l'edició de cada dijous. Dediquem ara uns minuts a parlar del futur de la Constitució Europea i ho fem amb el cap de l'àrea jurídica de la Unió Europea, el francès Jean-Claude Piguis, que ha estat aquesta setmana a Barcelona.
Buenos días.
Ens preguntem com es pot sortir de l'actual crisi a la Unió Europea provocada pel rebuig de França i els Països Baixos al tractat que establia una Constitució Europea.
Oui, alors d'abord, c'est pas une crise.
Bé, d'entrada, no és pas una crisi oberta, ja que la Unió Europea pot continuar funcionant, però és veritat que funciona malament. Funciona malament per raons de molta mena. Perquè hi ha una distància entre els ciutadans i Europa. No comprenen gairebé com això funciona, com poden influenciar el funcionament d'Europa i les decisions que s'hi prenen. Funciona malament perquè Europa no té els mitjans de decidir i sobretot de decidir a la majoria qualificada de països encara que n'hi hagi un que hi estigui en contra. Tampoc no té els mitjans de ser representada a l'estranger per una persona que sigui el ministre d'Afers Estrangers de la Unió. I és clar, això funciona malament perquè després del no al referèndum, sobretot de França, l'ambient no és gaire bo. La Constitució Europea hauria donat respostes per permetre de respondre a aquestes tres qüestions, ja que la Constitució donava precisament més poder al Parlament Europeu, que és escollit directament per tots els ciutadans d'Europa. Donava poder per primer cop als parlaments nacionals per influenciar les lleis que s'aproven a Brussel·les i també donava directament poder als ciutadans que haurien pogut firmar una iniciativa ciutadana amb 1 milió de signatures entre 500 milions de ciutadans, que tampoc és gaire, per poder iniciar la nova llei. A més, també es creava el lloc de president de la Unió, de ministre d'Afers Estrangers, que haurien estat les eines necessàries per tal que la Unió fos més visible, més activa i defensés millor els interessos dels estats membres i de la seva població.
I des d'un punt de vista jurídic, actualment, quant de temps pot passar fins que el nou tractat constitucional estigui aprovat? És a dir, es pot anar funcionant a la Unió Europea sense problemes amb els tractats que estan vigents actualment?
Es pot funcionar, però es funciona malament. Em temo que si no arriben a aconseguir un sol tractat, que no serà el mateix necessàriament, ja que el tractat constitucional no ha estat aprovat a França ni a Holanda i caldrà canviar-lo, encara que sigui una mica. Cal guardar els equilibris polítics necessaris, però caldrà canviar-lo. Però es funciona malament, mentrestant, sense això. I això no pot durar per sempre, ja que hi haurà una situació de crisi que s'allargarà i o bé Europa se'n recintarà, o bé Europa hi haurà alguns països que decidiran de crear alguna altra cosa si això va així de malament.
Aleshores, què és el que s'ha de fer? Caldrà refer tot el tractat constitucional de nou, partint de zero, podríem dir. Realment es pot aprofitar en allò que si s'està d'acord actualment a la Constitució Europea?
El que sí que puc dir sense trair cap secret és que del que es parla més a Brussel·les ara mateix, també la presidència alemanya d'Angela Merkel, però també la Comissió Barroso, el Parlament Europeu, és no partir de zero. Es tracta de prendre com a base el tractat constitucional, però potser ser una mica menys ambiciosos. El tractat constitucional partia de la hipòtesi que renunciava a tots els tractats que hi havia hagut fins ara i que estan en vigor avui. Ja per més d'una quinzena es va prescindir de tot això i es va partir de zero. I ara el que es vol és ser una mica més modestos. Es tracta d'agafar els tractats actuals i s'esmenarien, prenent l'essencial dels equilibris polítics que hi havia en el tractat constitucional, però treballant sobre esmenes dels tractats. No hi haurà més el mot Constitució, això és quasi de tot segur. No hi haurà els símbols com la bandera, l'himne, etc. I ara se serà una mica més modest i s'anirà a la substància intentant de preservar els equilibris polítics que hi havia en el text, que era de bona qualitat, per respondre a les qüestions que he assenyalat abans.
I a tot això, jurídicament, què passarà amb els estats que ja han ratificat la Constitució Europea? Si es canvia el text, s'ha de tornar a ratificar? Què és el que s'ha de fer?
Bé, està clar que si es canvia el text hi haurà una nova ratificació. Però aquesta nova ratificació es podrà fer per un procediment senzill amb la condició que no hi hagi modificacions de substància important en els textos.
A un nivell més general, podríem considerar que hi ha menys ambició en la classe política actual que no pas en la a la de fa 20 anys, la que va ser capaç de fer l'euro a l'ampliació cap a l'est, parlo per exemple de Mitterrand o de Kohl, falta entusiasme o potser és que els estats membres no volen més Europa en el sentit de més integració, com s'entén ara mateix?
No,
jo crec que hi ha la voluntat entre les èlits i entre els líders europeus, entre els primers ministres en tot cas, de més Europa en el futur. Ho necessiten, però fins ara no han estat capaços de compartir aquesta necessitat raonable. És més raonable que amorosa. Hi havia més d'amor i de la passió amb el canceller Kohl o el president Mitterrand i líders com aquests. Ara n'hi ha menys. Ara mana la raó. Fins ara els líders no han estat capaços de fer partícips de l'entusiasme raonable a la seva població.
Senyor Jean-Claude Piris, cap del Gabinet Jurídic de la Unió Europea, gràcies per acompanyar-nos aquí al Mapamundi, Edició Europa.
Merci beaucoup. Au revoir.
Mapamundi.
Tres quarts de nou i Mehmet Aydin, que és ministre d'Afers Religiosos de Turquia, que també va passar recentment per Barcelona. Marta Prat va parlar amb ell.
Senyor Mehmet Aydin, gràcies per ser amb nosaltres. Thank you very much. Vostè creu que Turquia està sent tractada amb criteris diferents que altres països candidats a integrar-se a la Unió Europea?
I'm afraid that is the case. That is the reason why we complain.
Em temo que és així. Aquesta és la raó per la qual ens queixem de la falta d'un tractament just en relació fins i tot amb països que encara no s'hi han integrat com a membres de ple dret. Si segueixes tot el procés de negociacions, és clar que hi ha algunes normes que són comunes, però quan es posa en qüestió Turquia, em temo que de vegades els arguments i els criteris canvien. No vull generalitzar, però en certs àmbits i cercles hi ha una mena de doble estàndard. Per exemple, el tema de Xipre no era una condició prèvia. És un problema, una qüestió, però no una precondició. Ja hi era quan les negociacions van començar. De fet, abans que comencessin i, en canvi, ara de sobte s'ha convertit en una condició prèvia. Si resolem aquest problema, aleshores tot anirà molt millor. I, si no, s'ha convertit en una mena d'esquer, al qual s'hi han enganxat tota mena d'altres tipus de qüestions. Així que sí que hi ha un tractament desigual en relació amb Turquia, és obvi segons el meu punt de vista.
Creu que el que passa és que alguns europeus temen l'entrada de Turquia a la Unió Europea?
És difícil de dir, perquè normalment la política interna juga el rol principal. Quan hi ha eleccions generals, per exemple, hi ha molts arguments que poden anar contra la integració de Turquia. Després d'això, la situació va canviant, però les coses que s'han dit ja han creat una determinada influència que persisteix. Per exemple, en el diàleg amb la societat civil, els discursos que s'han sentit abans es mantenen com a obstacles per a un eventual encontre i relació ideològics. Deu haver algun tipus de por pel fet que Turquia és un país molt gran. Però si s'analitza aquesta situació des d'un punt de vista empíric, hi ha alguns avantatges i també alguns desavantatges. Per exemple, Turquia té 72 milions d'habitants, però si penses en la situació general del que està passant a Europa, em refereixo al mercat laboral, estic segur que en 20 anys més Europa necessitarà un país jove, amb una democràcia sòlida i un background secular, i també una economia que creix amb rapidesa. No ens hem de concentrar en els aspectes negatius. Hem d'intentar fixar-nos en tot. I en el cas turc, sincerament, no hi ha motius per tenir por per la seva nombrosa població o per altres diferències com ara les culturals, perquè aquest tipus de diferències són importants quan infringeixen els valors humans o els règims democràtics. Si no en són una amenaça, les diferències culturals enriqueixen. I ja se sap que la Unió Europea és la unió dels valors, no és una unió geogràfica, no és una unió de situacions polítiques i econòmiques.
Fins a quin punt creu que la religió és el motiu principal d'aquest recel que alguns senten davant la candidatura turca?
No, no ho hauria de ser, perquè, com us deia, la Unió Europea no està fonamentada en la religió. Som al davant d'una realitat europea multireligiosa. Europa ha esdevingut multireligiosa, multiètnica, multicultural des d'un bon començament. Si vas a qualsevol país i trobes gent de diferents orígens, amb diferents interpretacions d'una mateixa religió, l'islam és la religió majoritària a Turquia. però hi trobem diferents interpretacions religioses. Hi ha progressistes, fonamentalistes, la mateixa història que Europa, que està molt familiaritzada amb l'islam, que ja és una religió europea. Els musulmans que viuen en països europeus són avui gairebé 4 milions, així que Turquia ja és Europa. I si apleguem totes les comunitats musulmanes, estarem parlant de 20-25 milions de persones. Així que l'islam és una religió tan europea com el cristianisme o el judaïsme, en termes de quantitat, fins i tot més que el judaïsme. Així que hem d'anar amb molta cura quan diem que l'islam és un hàndicap o un obstacle, perquè si és un obstacle, què passarà amb la resta del món? Construirem un mur gruixut entre el món musulmà i la resta? El que necessitem és l'expansió de la democràcia, i en aquest sentit Turquia juga un paper essencial. Els països democràtics pensen aturar-se a la frontera turca. Si ho fan, com pensen garantir la pau i la seguretat? Així que el que cal és una ment oberta i tenir una gran visió d'Europa. No societats paral·leles, una Europa realment integrada no és només important per si mateixa, sinó per la resta del món, perquè ha de jugar-hi un rol essencial, i ho farà millor si Turquia no ens l'ordanya ni tractada injustament.
Ministre Mehmet Aydin, moltes gràcies per haver-nos atès i bona nit.
Thank you very much.
La contraportada.
I avui hem sabut que el Premi Nobel de la Pau 2007 s'escollirà entre 181 candidatures presentades. Els noms dels candidats no se saben oficialment, però sí oficiosament. Entre els que més sonen aquest any hi ha el vicepresident nord-americà Al Gore per la batalla mundial que empès contra el canvi climàtic. Entre les organitzacions, una de les candidates estrella, la Unió Europea, l'any que celebra els 50 anys el tractat que en va posar la primera pedra. La rellevància mundial del Premi Nobel de la Pau queda evidenciada per l'altíssim nombre de candidatures i la importància dels noms que s'hi presenten. La projecció global que dona sobre racons o problemes del planeta sovint oblidats és tan gran que els guardonats se senten cridats molts cops a fer alguna cosa més. Tot just hem sabut que el premi del 2006, Muhammad Yunus, certífic dels microcrèdits de Bangladesh, ha començat ja la cursa política i també la Nobel de la Pau del 92. Rigoberta Menchú serà candidata a les eleccions presidencials a Guatemala, lluitadors pels drets de la seva gent que estan preparats per accedir a la gestió del bé comú. Aquí acaba el Mapa Mundi, edició Europa.